Una vegada més ens trobem amb tots vosaltres en el programa 3 per banda de Ràdio Falset, 107.6 de la FM. El convidat que avui ens acompanya és el senyor Jesús Cribiller. Per si algú no ens va poder escoltar la setmana passada, us direm que té 71 anys, va néixer a Alforja, és casat i viu a Falset. La seva professió és electromecànic.
Ha viscut la vida tan intensament i té tantes coses per explicar-nos que no hem tingut temps de fer-ne un repàs en un sol programa, i és per aquest motiu que avui torna a estar amb nosaltres.
Benvingut, senyor Jesús.
Gràcies a vosaltres.
Fent una mica de memòria de l'època d'infantesa i joventut, us direm que va ser un bailet una mica entremaliat i li agradava molt observar i experimentar.
Aficionat a l'astronomia, va arribar a construir el seu propi telescopi per veure els cràters de la Lluna, quan només tenia 14 anys.
I que, sense haver tingut gaires anys d'escolarització, es va espavilar pel seu compte estudiant i llegint, per a poder realitzar cada dia millor el seu treball com a electromecànic.
Ens pot explicar alguna cosa de les activitats que feia a l'època que estava a Alforja?
Bueno, dintre de l'època de joventut que jo estava allà a Alforja, podríem dir aquest any 40, em trobava jo a l'edat dels 17 anys, al qual en algun dels llocs on ens reuníem, principalment els capstars, s'armava allà una espècie d'aldarullo degut als més petits. Jo això ho estic explicant degut a alguna dedicació que vaig agafar de cara als que tenien 5, 6 anys menors que jo, més petits. Vaig voler, no sé, potser a través del que jo havia experimentat dintre de casa, aquelles lectures de la mare que donava de les pàgines viscudes d'en Folch i Torres, de quan jo encara era més petit, aquells contes que em contava el pare d'un Pere sense por i, no sé, d'una Rosabel de les Trenes d'Hort i alguna obra de teatre, algunes coses d'aquestes, vaig dir, a veure si agafo aquesta mainada i els hi explico alguna de les meves coses, mig pensades i mig creatives meves, però mig també llegides i que eren pròpiament del que jo ja sabia. Allò es va fer, podríem dir, a les 8 del vespre, quarts de 9, els recollia en un lloc una mica retirat d'aquella sala on els més grans feien les seves activitats de teatre i d'assajos, i jo els recollia cap en un lloc més aviat cap a poca llum, i dintre d'aquella poca llum, potser per atraure més i poder els lloc tindre'ls més captats al que jo deia. Vaig arribar a alcançar una, podríem dir, una interpretació de les meves explicacions tan intensa que alguns moments donats els quedaven ells, podríem dir, embabiacats o bé, podríem dir, dintre quasi amb un camp d'un èxtasis, el qual jo parava en sec i allí se quedava amb un silenci fins que amb una palmada que jo donava els hi donava un susto de tots.
Els tenia hipnotitzats, no?
Una cosa quasi així semblant, podríem dir. Això, per més aclarir, penseu que aquesta activitat va ser una miqueta llarga per mi. Va durar uns 3 anys i quasi uns 3 dies per setmana.
Carai.
Déu-n'hi-do.
Avui dia encara se'm recorden molts dels pares que tenen els seus fills ja casats i tot això, encara em recorden i em diuen, oh, si tu haguessis pogut continuar, els meus fills haurien estat amb tu. Així mateix ho conten.
Una experiència bonica, no?
Sí.
Després de Tarragona va passar a treballar a Torredembarra, no?
Sí, jo després de, podríem dir, d'aquesta època de 17 i 18 anys que vaig estar jo al Forge amb espera d'aquestos 21 que jo em vaig traslladar cap a fora, oi? Jo al Forge vaig tindre la gran activitat, també podríem dir dintre de les festes, amb l'assumpte cine. Jo com a operador de cine i treballant al cine m'arrobava tot el que era joventut. La joventut jo no la he viscut, se pot dir. A mi m'ha mancat joventut. Jo he estat a l'edat dels 25 anys i encara m'ha agradat la mainada, m'han agradat els petits, perquè potser jo em sentia petit, perquè em faltava aquesta joventut. Una de les coses que hi ha a comptar antes de saltar a Tarragona és de que a la màquina de cine, on es feia cine, jo tenia tant interès en que s'acabés aviat, podríem dir el cine, per poder anar a retrobar els que eren companys, amics, també amb algunes companyes, el qual potser a mi en aquells moments em llamaven dues, tres, més que les altres, eh? I francament el que procurava és que la pel·lícula s'acabés el més aviat possible. No n'escurçava, però sí que el treball que hi havia de plegar-la i ficar-la al sac, mentre durava la sessió, jo anava fent aquesta feina. I vaig posar mig per vigilància a la màquina el meu pare. El meu pare en aquells moments potser no estava prou fort degut a una malaltia que va passar, i ell me va dir, home, sí, jo ja t'ho faré, a pesar que els seus principis tots ja van ser de cara a cine, com vam explicar la passada setmana. Però un dia hi va haver una desgràcia. En aquell moment la pel·lícula era inflamable. I tot just jo, quan jo plegava les altres pel·lícules per ficar-les a les altres rotllos, per ficar-les al sac, al meu pare se li va encendre la pel·lícula. Al moment que li va encendre la pel·lícula es va assustar tant que sí que va encendre els llums de la sala. Sí que algun altre se'n va donar. Jo de seguida vaig saltar cap allà, vaig augmentar l'assumpte i al cap d'uns 10 minuts la cosa funcionava. Però el meu pare es va negar a tornar a ser ajudant, podríem dir. I va dir, tu no em veuràs mai més. Aquella setmana va ser una setmana totalment de neguit i de crits. Però vaig dir, pare, jo també me penso que em dec una mica a veure si jo trobo una cosa als companys, en aquells quarts de 10 que sortim del cine, i a veure si encara jo trobo aquella mitjoreta, a veure què. I ell diu que no i que no. Jo em planto davant de la màquina de cine, me la miro ben bé de dalt baix, vaig dir, pare, diumenge m'ajudarà. Diu, per què? Perquè la màquina funcionarà sola, no caldrà que vostè la vigili. Jo vaig col·locar la màquina precisament una xenca o una palanca que al moment que es trencava la pel·lícula apagava el foc de la màquina. Llavors ja no es podia encendre. Però perquè no es fes un feix de pel·lícula, em parava el motor de la màquina. I perquè el públic no s'esvolotés, m'encenia els llums de la sala.
I això ho vau fer vos?
Tot això, penseu que jo estava a l'edat dels meus 18 anys. Estava en aquesta època. Però el més curiós d'aquest cas és de que l'empresari del cine, quan hi havia una avaria una mica interessant, podríem dir de sonido o el que sigui, el que volia és que vinguessin els de la casa, els autèntics de la casa, cosa que dintre el camp d'electrònica ho podíem subventar nosaltres mateixos. Però l'empresari deia, no, ja que és una màquina marca Ossa, que vinguin els de la casa Ossa. I els de la casa Ossa, un d'aquests dies van vindre, nada menys a canviar uns condensadors precisament de la part sonido, i es va donar d'aquella palanqueta, es va donar de tota aquesta sèrie de talls, i francament, sense dir res a mi, les màquines Ossa, que van sortir posteriors, que hasta es puc dir quina és, la Ossa número 6, porta la palanqueta i porta el dispositiu de paro de motor. No encén els llums de la sala, però sí que para el motor i tanca el foc.
O sigui, però no us van donar drets de patent? No us van...
És que jo no em vaig dedicar res a patentar. No em podien donar a patentar res.
No.
Quan jo vaig abandonar, podríem dir, els 21 anys al Forge, l'operador que va entrar allí i que el vaig ensenyar jo, com tants altres n'han estat ensenyant, li vaig dir, mira, d'això en fas el que vulguis. T'ho deixo per tu. Pos un salva pel·lícules.
I tant.
Per tant, fes el que tu vulguis. Aquesta és una de les coses que jo vaig fer, podríem dir, de cara al cine. I de cara a la part música, jo vaig admirar molt el que era un tocadiscos, el que era un picup en aquell temps que en dèiem, que avui dia en diem un fono. El fono dels amplificadors. Doncs si vingueu i entengueu, que em vaig posar tant a mirar el que posseguíem a dir al cine, inclús a desmuntar-lo, a veure que hi havia un camp magnètic allà dintre, hi havia un imant permanent, de la forma que vibrava una palanqueta dintre a través d'una bobina, doncs haig de dir que tinc un braç fet de l'edat dels 20 anys completament picup, on es canviaven les agulles, que en aquell temps se canviaven les agulles, on només és per 78 revolucions, i allà és quan vaig començar a sentir aquesta sinfonia, podríem dir que he demanat, número 2 de Liszt. I francament, la tinc tant dintre que jo el que experimentava més és, a veure, si em treia bé els baixos o si em treia bé els aguts. I així ho anava sentint a través d'un petit amplificador que jo posseia. I avui dia encara toca.
Vaja, vaja, que és un artista.
Saltem amb el cas de Tarragona, potser que m'ho preguntà.
Sí.
Doncs, bueno, dintre de les activitats de Tarragona jo vaig saltar amb una empresa on aquella empresa, francament, era una de les principals de Tarragona, Casa Clanxet. Érem 12 operaris, es dedicàvem al manteniment de tot el que són ascensors, que n'hi havia poques en aquell temps, es dedicàvem al manteniment de la tabacalera, i dintre de més es dedicàvem a la calefacció, fèiem instal·lacions de calefacció. Allí ja vaig aprendre el que era una calefacció, el que era una caldera. Vaig aprendre a través de la telefònica, de les màquines que hi havia automàtiques, a què són uns finals de carrera, a què era un embrague elèctric. Vaig aprendre que era un freno elèctric a través de l'ascensors. El meu, podríem dir, jefe, que m'anava acompanyant, es treia l'esquema cada cop que anava a una casa distinta a visitar algun ascensor i em prenia a mi. Em deia, mira, aquesta és l'esquema d'aquest ascensor. Fixi-t'hi la botonera com està i fixi-t'hi com està els seus relés de dalt. I mig m'ho explicava. Però quan vam anar a la segona i a la tercera, es anava traient les seves esquemes. I per últims ja vaig dir, Joaquim, tingues un esquema d'un ascensor que totes són iguales. I ell me va dir, vols dir? Dic, sí, home, sí. Se compon de botoneres i d'un relés i d'un inversor i un electrofreno. I ell va dir, tens raó.
Després de Tarragona el trobem ja a Torredembarra. Què hi feu a Torredembarra?
Bueno, el motiu d'anar a Torredembarra va ser perquè a Tarragona era punt d'electricitat, podríem dir. Ja no era pengifils. Jo em dedicava a calefaccions, me dedicava a la part elèctrica, me dedicava a acometides, me dedicava a tota aquesta sèrie de coses, però el que a mi m'interessava era la part electromecànica, la part de motors, la part de bobinatges i tota aquesta sèrie de coses. I em vaig enterar a Torredembarra, hi havia un taller, també, en 18 operaris, i que en realitat se dedicaven a aquestes coses. A través del meu germà vaig demanar influència i, francament, va estar concedida. I allí em vaig traslladar jo a Torredembarra, el qual aquell home, al moment que em va veure, em va dir, als seus ulls li veig quelcom especial. Oh, em dic, potser sí, potser no. L'assumpte és que jo tinc a ganes d'aprendre. Doncs allí vaig aprendre bastanta cosa. Vaig aprendre de bobinar precisament un motor, bobinar una dinamo, i allí el que fèiem eren alternadors. Alternadors ja és dins del camp de la corrent alterna, dins del poder alimentar petites fabriquetes, i coses d'aquestes són els alternadors. Però sapigueu i entengueu que el primer dinamo que el vaig bobinar, de la forma que em va jugar l'amo, el que m'ensenyava, me va dir, bueno, ara el provareu, i el posareu en marxa. Doncs el vaig cremar. Jo arribo a casa i dic, i per què s'ha cremat? Jo no parava. Els llibres de cada cosa que jo tocava havia de tindre els llibres a les mans. I una de les coses que vaig aprendre allí, i vaig dir, aquest senyor m'ha fet el salt. Aquella dinamo estava bobinat amb fil, que el seu islant era fil de cotó, fil de coure amb l'islant de cotó, i no estava envernissat. Al cap de 3 mesos, jo això, que ja ho havia après, li vaig dir, aquella dinamo que jo vaig cremar no estava envernissat. I no n'hem provat cap més que no estés envernissat. Diu, és una jugarrina, diu, que vaig fer.
Ui.
Dic, home.
Oh. S'avisa, no?
Dic, així, dic, no s'aprenen, dic, les coses.
Clar, clar. Molt bé, molt bé. Després tenim entès que se'n va anar cap a Flix, no?
Bueno, sí. A través d'aquesta mateixa empresa, podríem dir, a Flix estaven muntant en aquelles èpoques, podríem dir, el sal d'aigua que tenim, i podríem dir la productora d'electricitat, la central elèctrica, no l'electroquímica, no, la central elèctrica. Per tant, a mi m'hi van destinar un any quasi, no va complir l'any, perquè van ser uns 10 mesos, a portar control dels materials. Jo estava a magatzem i portava control de tots els materials que en realitat allí es gastaven. I esclar, ho vaig seguir tot allò. Vaig poder veure les mines soterrànies, que en realitat hi passen tots els cables que surten de dintre els alternadors, que nada menys s'estan treballant amb uns 6.000 volts, cables que són com la muñeca, que tot i passant per ell porten un aislament tan gran i tot i treballant en aquest voltatge, els pots tocar, els trobes calents, per després saltar el que en diem el parc de transformadors, i allí ja els elevem a 125.000, a 80.000, perquè des d'allí s'envia l'electricitat a Barcelona a 80.000 volts a través de les torres. Per tant, tota aquesta matèria li ha arribat a matxacar tant, tot el que es podríem dir, el que són alternadors, el que són les turbines i tota aquesta sèrie de coses, que francament jo quan veig un motor quasi que només em va escoltar-lo, quasi que dic el pronòstic que té, li fallen els pulmons, o podríem dir li fallen els coixinets, o bé té unes bobines corrades.
I ens podria explicar, doncs, com va venir aquí Falset?
Bueno, el motiu de vindre aquí Falset precisament va ser en aquella època de restriccions. 3 dies a la setmana no hi havia electricitat. I alguns dies, hasta inclús al vespre, no hi havia electricitat. Per tant, certes fàbriques havien de tindre el seu alternador. Doncs no cal dir-ho. La fàbrica del Quals d'aquí Falset va posar el seu alternador i cada cop que el posava en marxa tenia les seves pegues. I llavors, francament, penso que els interessats, els amos, van començar a pensar una mica i van dir: qui mig vos pot ajudar a mantindre i a tindre'l aquí i a mantindre el que és un alternador? Un que en faci, un que estigui en un lloc que en facin. I francament, a Torredembarra estaven fent allí aquests alternadorets petits per aquestes fabriquetes que feien cintes, vetes, i feien coses d'aquestes on hi treballaven les 10, 12, 15 dones. I perquè no estiguin parades, precisament tenien el seu alternadoret. Cosa que havíem de tindre nosaltres, el nostre manteniment d'aquest alternador, els diumenges quan no es treballava. O sigui que jo m'he fet farts de treballar el diumenge.
I tant.
Més o menys sobre quin any era que hi havia aquestes restriccions? I d'això
doncs,
que parleu.
Bueno, això estava a l'any 48 ja. Aquestes restriccions estaven entre el 47, 48 i 49. Hi va haver aquestes restriccions.
I ja va ser quan vau vindre cap aquí Falset, doncs.
I llavors, l'any 49 és quan van vindre a buscar a mi. Hi ha una petita anècdota, que quan van vindre a buscar a mi a Torredembarra, i sabien de què jo era a Torredembarra, els tres que van vindre a buscar, oi, van dir: bueno, a veure si localitzem, però vaja, no és tan gran com és això, Torredembarra. I van preguntar per un cabiller, un que treballava a casa Gausacs, i tota aquesta sèrie de circumstàncies, van dir: ah, aquí, aquesta placeta, aquí, en aquesta casa, hi ha 4 pisos, en un d'aquests pisos viu ell. I el moment d'arribar al pis era un dia de restriccions, però el moment d'arribar al pis van veure un timbre a la porta, com tantes portes hi havia, el seu pulsador. I, per curiositat, pitgen el pil al pulsador i senten que sona el timbre. Diu: ai, no estem en restriccions? I l'altre li respon, diu: sí. Diu: doncs no s'equivoquem. Si sona el timbre, diu, és aquí, casa del Jesús.
Clar.
Molt bona aquesta. Sí. I com va conèixer, doncs, a la seva esposa? Perquè ja la va conèixer aquí Falset, no?
Bueno, sí. Aquí Falset, dintre del jo treballar a la fàbrica d'alcohols i subventar totes aquestes circumstàncies, vam tindre un tal mossèn Siurana. on aquest mossèn Siurana va donar una sèrie de, podríem dir, d'estudis, una sèrie de repassos, o no eren repassos,
els cursets del PPO.
Eren uns cursets del PPO, i aquests cursets, francament, n'hi va haver tres que van caure dintre a camp d'electricitat, perquè en un era purta electrònica, que inclús ens venia un professor de Tarragona, i es van ensenyar electrònica amb una sèrie de noies, on aquestes noies eren potser unes 22 o 24 noies. També es va ensenyar una part de cara als tractoristes. Tota la part elèctrica del tractor la vaig donar jo també amb aquests cursillos. I, francament, allí la meva esposa donava tota la part de llengua i la part de matemàtiques. I li vam començar a conèixer i a veure que, no sé, que quan jo li demanava una cosa, que li deia, ensenya'm aquest part de matemàtiques, ella mirava a veure si me les ensenyava o no me les ensenyava, algunes de les seves, no sé, què és la llei de l'hom, que és una cosa tan simple, aquelles igualtats, ensenya'm-les-hi, que almenys així sabran alguna cosa. Vam lograr que alguna cosa l'ensenyés, d'altra no, a pesar que ella no entra ni gota amb l'electricitat. Però, esclar, al tindre les nostres converses també vam veure de que els nostres, no sé, els nostres sistemes de procedir eren bastant iguals. A pesar de que a dintre del que se'n diu dansa no hi entrem.
No la balleu, eh?
No la ballem. A pesar que ella ho fa a la punta d'un punxó.
Sí, sí, jo l'altre dia me vaig assabentar que li agrada tant ballar. I després de tants anys de conèixer-la, fins l'altre dia no me vaig assabentar.
I té trofeus i tot de ball a casa. Que els ha arribat a guanyar. Oi? I francament, jo no sé si ho atino, haver perdut aquesta joventut a dintre del cine. Oi?
Clar, pot ser, sí, sí.
Jo atino en aquest punt.
Sí, sí.
Que no sigui així.
Abans de passada, així una mica per damunt, heu fet esment d'un curset que es va fer per noies de bobinatge de motors, i això va donar peu. Expliqui'ns això.
Bueno, això va donar peu a través també d'aquest mossèn Siurana, que es va cuidar de buscar, podríem dir, una empresa de Barcelona que ens donés feina. I allí sí, vam muntar un taller d'electrònica on es bobinaven reactàncies de fluorescents, es bobinaven transformadors d'alta tensió per aquests tubos de neon de cartells lluminosos, i tot això es feia allí. I, francament, allí vam ser aquelles 12 noies, aquells 3 nois treballant, no cal anomenar qui, però en realitat havien estat de cop en el curset, però després del curset van entrar a treballar allí dintre. Això va durar aquells 3 anys. És clar que en aquesta època jo ja havia sortit de fàbrica, podríem dir, dels gols, oi? I em vaig enganxar aquí. Això em va ajudar a sortir. Dintre del que jo us podria explicar, que dintre de fàbrica dels gols jo vaig fer el món i sa mare. I no tan sols allí, sinó a tothom aquell qui m'ho ha anat demanant. Perquè aquest curset, jo ara salto d'una cosa a l'altra, i potser hauríem d'acabar el curset, l'assumpte del curset. El curset va durar uns 3 anys, i degut a l'encariment del transport de la matèria prima des de Barcelona aquí, aquesta gent van dir prou. Van indemnitzar i es va acabar. Però ara saltant també amb algunes de les coses que hem anat fent dintre, podríem dir, de fàbrica, dintre de Falset i dintre d'una sèrie de circumstàncies d'aquestes, si us recordeu aquella època primera de restriccions, es va tirar una línia des de fàbrica fins a la cooperativa agrícola. I aquell any se va armar gràcies a què el Jesús portava l'alternador i feia funcionar l'alternador de la fàbrica del Guols. I es va armar aquí, que si no, en la restricció no sé si s'hauria armat o s'hauria passat la barema o què hauria passat.
Sí, sí, clar.
Després es van espavilar la cooperativa amb atindre un alternador. D'altres de les coses que es van fer van ser traslados de gèneros a distintes distàncies. Per tant, jo t'havia de tindre els meus càlculs per aquestes coses i unes experiències. El que és el gra, el que en diem granet, el gra del raïm, es transportava a 50 metres de distància a través d'aire i a través d'una tuberia. Quan en realitat l'amo que mig m'ho va demanar i les proves que van fer al cap de dues hores semblava que aquell tub s'embossés i que no donés prou resultat, jo li vaig respondre: miri, escolti, si vostè a cada granet m'hi posa una vela, no tindrem dificultats. Diu, doncs com se poden solventar aquestes dificultats? Diu, aquí hem de posar més caudal. Dic, no senyor, si posem més caudal no passarà pel tub, el que hem de posar és més pressió. I fins que no el vaig convèncer de que la turbina havia de tindre més diàmetre del que impulsava, no es va acabar la juerga o el que sigui. A la cooperativa agrícola, a 40 metres de distància, es traslladava el gra d'avellana i es traslladava la cascara d'avellana amb uns trulls distints. Tot això instal·lat per mi. I tantes coses he anat fent jo per Falset. Però jo el que he fet per Falset, dintre d'algunes instal·lacions, d'algun xalet, que es podria anomenar, i d'alguna casa, com és les primeres instal·lacions empotrades amb tubo, són realitzades per mi, aquí a Falset. Les acometides que encara s'aguanten avui dia, treballades en ferro, al qual els fils no es cargolaven, perquè els manguitos no eren manguitos roscats, els que jo col·locava, tot això està encara i s'aguanten avui dia, estan instal·lades per mi. I així successivament una sèrie de detalls que podíem anar
sí,
nomenant.
Sí, sí. No, el que veiem és que...
Sí, molt bé, senyor Jesús.
Ens deixa una mica bocabadats.
Com si aquí badant, escoltant-lo, i s'està passant el temps.
Sí, sí.
I per tant, volem fer-li la pregunta que fem a tothom. Ens ha explicat moltes activitats de tota la seva vida, però i de gran què us agradaria ser?
Bueno, jo de gran sóc el que sóc.
Molt bé.
I per tant, si jo hagués de tornar a néixer, me fa l'efecte que agafaria el mateix, perquè jo he disfrutat molt dintre d'aquest camp, molt. I ara, com a jubilat, podríem dir, tinc tres punts a treballar, perquè la jubilació de treball m'ha vingut, la jubilació podríem dir nominal, podríem dir, però la jubilació de treball no m'he vingut. Dintre del que jo he pogut, a pesar de que jo també he tingut el meu infart, oi? Dintre del que jo he pogut, m'he quedat amb tres punts que no puc dir que no amb treballar. El primer és treballar per l'Església. Jo he fet les meves làmperes, els candelabros, certes coses que alguns que han anat a l'Església els han pogut admirar. La segona, la casa dels jubilats. La casa dels jubilats he fet una sèrie de modificacions, com és el traslado de l'oficina, el blindatge, podríem dir, agústic, d'una sala de sessions, i ja està inclús sala de música, podríem dir, on tenim on fem les petites dansades. I el tercer lloc de treball és casa meva. Casa meva no l'he acabat jo encara. I encara, no és que em demanin coses, és que encara hi ha aquella inspiració que dius, i això encara em falta fer.
Això és el més
no,
bo
no, és que
tot,
mentre
eh?
Queden coses pendents, un es veu que no es mori mai. Mentre
no,
queden coses pendents a la casa per fer, eh? Sí. O sigui que no les acabeu mai.
No.
I viureu molts anys.
Jo estic veient de que, i lamento, de que em prendrà, podríem dir, el traslado a l'altra vida i no hauré acabat el de casa.
Però qui ho acaba?
Sí.
Bé, com podem veure, és un autodidacte incansable que només amb 4 o 5 anys d'escolaritat ha estat capaç de fer el que moltes persones amb carrera universitària no podrien arribar a fer mai.
Penseu que ens han quedat coses al tinter, perquè és molt difícil que a mitja hora puguem sintetitzar una vida tan plena i tan viscuda com la del senyor Jesús. Però malgrat tot, el seu testimoni crec que ens pot servir a tots de reflexió.
Esperem que els nostres oients hagin passat una estona agradable descobrint una mica més la personalitat del senyor Jesús. La nostra convidada per la propera setmana és nascuda a Bellmunt del Priorat És coneguda per tots nosaltres per la seva activitat promotora del turisme comarcal. És una dona molt dinàmica i amb la seva inquietud ha donat a conèixer la comarca arreu de Catalunya. Ens pensem que ja sabeu de qui estem parlant. Si algú encara no ha endevinat, la setmana que ve connecteu al 107.6 de la FM i segurament que passareu una bona estona escoltant les seves anècdotes.
L'equip d'aquest programa, en Miquel, la Rosa Maria, el nostre tècnic Josep Maria Lanyà i jo mateixa Dolors, ens acomiadem de tots vosaltres fins al proper programa 3 per banda de Ràdio Falset. Fins aviat.